Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda de divendres. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies, però abans, com cada dia, us informem que a les vies de so tenim el Jordi Carretero, el Víctor Casellas i el Víctor García per últim dia a la redacció i producció del 7:45. Bé, això de l'últim dia no se sap mai, eh?
Mai es
Víctors, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Bona tarda, Mercè.
Com han anat aquests 4 mesos de pràctiques a Ràdio Estel? Com els qualificaríeu? Quin titular? Doneu un titular. Va, Sara,
Intensos,
bona tarda.
Home, i no em dieu res.
Dic, home, que ens hem deixat la Sara, a la direcció, Sara Cruz.
Aquí estic.
Que Sara els hi preguntem, no?
Sí,
a veure,
home, i tant.
Una mica tafaneres, què en penseu? D'aquests 4 mesos.
Jo diria que són frenètics i sorprenents, perquè ni m'ho esperava i hem tingut moments com el de la dimissió del Papa,
sí,
que ens va arribar just aquí, i mira, arribem una setmana i ja se'n va el Papa, doncs jo m'he sentit molt content de formar part de Ràdio Estel.
Sí, el mateix penso, la sort de poder viure un acte així, bueno, un esdeveniment així tan important, tan històric, en el mitjà que millor ho pot explicar, crec, i molt enriquidora l'oportunitat i l'experiència. I amb el millor equip humà possible.
Bueno,
el Jordi Carretero
jo l'he hagut d'aguantar durant 4 mesos tirant-me pollets.
El nostre tècnic. Sí, no, el Jordi sempre ajuda. Us ha ajudat, no?
Sí.
Bé, doncs a l'equip humà del 7:45 us agraeix la vostra tasca durant aquests 4 mesos. D'acord, Víctor? Us trobarem a faltar, Sara.
Molt. És que avui parlàvem
amb més. Ens molta feina i ara estem mal acostumades.
Què farem ara tu i jo soles?
Escolta, Sara, tu per això demà ja tens plan,
jo
no?
Jo tinc plan. A les 5 de la tarda aniré a un berenar solidari, Mercè. Si vols venir amb mi...
Va, jo crec que t'acompanyaré.
Vinga, va. Doncs, com dèiem, és a les 5 de la tarda al restaurant Casa Alfonso, que és bastant conegut, que està al carrer Roger Lloria número 6, i és un berenar solidari resposta a la pobresa infantil de Barcelona. Aquest berenar solidari en suport a un projecte d'obra social Salut i Nens Barcelona 2012. Si et sembla bé, donem una pàgina web per tots aquells que vulguin més informació. 3W Casa Alfonso, i si volen inscriure-us-hi directament podeu trucar al telèfon 93 451 30 31.
Per tant, berenar solidari.
Berenar solidari, Mercè.
Sí. A la Casa Alfonso.
Exacte. Sí, a doncs... Barcelona, al carrer Roger de Lloria.
Ens ho apuntem.
Vinga.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i també professor de l'ISCREP, li agrada l'alta muntanya, viatjar i el Barça, es defineix com un home obert, analític, crític i dialogant. Bona tarda.
Bona tarda.
Que ens acompanyaràs al berenar, Eulogi. No estàs molt ocupat.
Depèn del menú.
Detallen el
menú? No el sabem, no. Però podem trucar al telèfon i ho preguntem.
Bueno, hem de dir... Perdó, perdoneu, parlant de berenars, que avui els Víctors ens han portat un berenar...
És veritat, croissants.
Croissants. Eulogi, ja no... Podríem haver deixat algú a l'Eulogi, però ja l'hem menjat tot. Eulogi, com va anar per Londres?
Pues,
la setmana passada, vas estar el cap de setmana, oi?
Fantàsticament bé.
Vas viure de primera mà a l'estat de pànic? No. Com ho qualificaries, tu?
No, un estat molt...
Després dels últims incidents que hi ha hagut a Londres aquestes darreres setmanes...
No es notava gaire, la veritat. La ciutat estava molt contenta amb la celebració de la Champions. Llavors, les aficions... Hi havia molta més gent del Borussia... Molt contents, sabent que anaven a perdre, però molt contents, perquè per ells és un fet excepcional. I la ciutat estava molt contagiada, va fer molt bon temps, jo m'he cremat la cara i tot, i em diuen, on has estat? Dic, a Londres. Diu, sí, home. I la veritat és que molt bé, molt maco. Vaig anar amb el nano i a veure el partit. I,
tu tenies esperances que el Barça arribés a la final.
Sí, jo quan m'he guanyat 4-0 al Milan ja lligar. Vaig agafar tot. Però bueno, això a Londres, París, Roma es pot fer, perquè si no arribes doncs tens un cap de setmana llarg per visitar la ciutat i sempre s'enriquidor culturalment, també.
Doncs amb l'Eulogi Broto compartirem les notícies avui al 2 de 8, però abans els titulars de la Sara.
La informació del dia al 2 de 8.
El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, ha mostrat davant dels empresaris catalans el seu convenciment que Espanya s'està parlant ja de la recuperació i de la generació d'ocupació en un any, després d'una fase que ha qualificat de crítica, ho ha dit, com dèiem, a la 29a reunió del Cercle d'Economia que s'ha fet avui a Sitges. La Fiscalia Anticorrupció considera que la venda de participacions preferents per part de Bankia no són delicte i, en conseqüència, no pensa, per tant, demanar cap mena d'investigació. Ho ha conclòs, per tant, que l'entitat no va constituir delicte, ja que hi va haver intenció d'enganyar ni tampoc. Hi va haver un pla dissenyat i preconcebut per atalar el preu d'aquests títols. Tot i això, avui hem sabut que dues decisions judicials obliguen Nova Caixa Galícia i el BBVA a tornar els diners que van col·locar en participacions preferents amb interessos. El jutge del cas Nos, José Castro, demanarà a l'agència tributària si Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina de Borbó, Diego Torres o algun dels principals imputats a la causa s'hi han presentat declaracions de béns a l'estranger. Ho han notificat aquest mateix migdia en una providència en què ha acceptat la petició, en aquest mateix sentit que havia fet el col·lectiu ultradretà Manos Limpias. Castro, d'altra banda, ha atribuït a l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i també l'alcaldessa de València, Rita Barberà, els delictes continuats de malversació, prevaricació, frau a l'administració i falsedat en document oficial. I el risc que l'atur de llarga durada es cronifiqui a Espanya és molt preocupant. Aquest és l'argument que esgrimit el Banc d'Espanya per proposar que es puguin fer contractacions amb un sou inferior al salari mínim interprofessional, que actualment és de 645 euros mensuals. El Banc d'Espanya també proposa avançar l'entrada en vigor del retard de l'edat de jubilació als 67 anys i, d'altra banda, avui també hem sabut que l'atur a l'Eurozona ha arribat al màxim històric al 12,2%.
I com cada divendres, el Víctor García ens apropa el seu apunt esportiu.
Bona tarda, Mercè.
Què tal, Víctor?
Tot arriba al seu final i aquest cap de setmana ens acomiadem de la Lliga 2012-2013. El campió de Lliga ja està decidit, així que l'última jornada determinarà quins equips baixen a segona divisió. Celta, Deportivo, Mallorca o Saragossa. Només un d'aquests quatre equips podrà continuar a la màxima categoria. Però no només els equips són notícies, sinó també els jugadors, els que arriben i els que marxen. Aquesta setmana el Barça feia oficial el fitxatge de Neymar per les pròximes 5 temporades, però les últimes hores en el club blaugrana han estat convulses. Avui hi han parlat alguns dels homes forts de la plantilla, com el capità Carles Puyol, que ha assegurat que va arribar a plantejar-se la retirada per culpa de la seva lesió al genoll. Al matí també ha parlat Víctor Valdés i ha explicat quins han estat els motius pels quals no renovarà el seu contracte.
Però la porteria d'este club, com ja lo dije en su día, pesa mucho. Y desde bien jovencito he sentido la responsabilidad que conlleva el jugar bajo estos palos, no solo aquí en el Camp Nou, sino representar esta camiseta por allá donde he ido. Es una decisión que se va madurando con el paso de las temporadas y que sobre todo psicológicamente poco a poco te va agotando. Considero que mi ciclo futbolístico finaliza con mi actual contrato en 2014, es decir, la temporada que viene en el Barcelona.
Però el gran protagonista blaugrana ha estat el defensa francès Erika Vidal, que ahir va anunciar que deixava el club. A Vidal, visiblement emocionat, marxa després de 6 temporades lligat al Barça i després d'haver superat dues vegades la seva terrible malaltia. Sens dubte, el lateral francès ha estat un exemple de superació que ara es queda sense equip. El Barça el deixa tirat precisament ara que pot tornar a competir. La decisió ofereix molts dubtes i punts que no queden clars. La directiva està sota el punt de mira. Entre ells, el vicepresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, que al desembre va assegurar que a Vidal renovaria quan jugués un partit sencer.
Ell jugui, si juga, que serà una grandíssima notícia, quedarà automàticament renovat una temporada més.
Sí, tal com s'ha pres el seu contracte, si l'Eric torna, l'any que ve tindrà un altre cop un contracte, sense cap problema.
Està clar que el Barça no pot ser una ONG i sempre ha de vetllar pels seus interessos esportius, però alguns com Bartomeu han quedat retratats. On estan els valors que tant van defensar durant la seva enfermedad? La imatge d'aquest comiat, o més aviat d'aquesta traïció, quedarà gravada en la memòria de molts culers. Ahir, tot i tenir una bona oportunitat, el Barça no va demostrar ser més que un club.
Hola, Gibraltar. Quina nota els hi posaries als Víctors després d'aquests apunts que ens han fet aquests mesos? Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és l'energia de la joventut.
Jo he de dir, aplaudeixo el Barça campió, però el gest que han fet amb Vidal a mi no m'ha agradat gens.
Però quin gest?
El de no...
Bé, no renovar-lo quan...
Se li acaba el contracte a una persona que fa 3 anys que el Barça ha estat aguantant, suportant en la seva malaltia i donant tota la tranquil·litat perquè l'hagi pogut superar. A veure, la Vidal, i ho ha dit clarament, és una persona que s'ha curat gràcies al Barça. Gràcies a sortir cada partit al minut 22 i veure 100.000 persones aplaudint-lo i cridant el seu nom. És tota aquesta gent la que l'ha ajudat a curar-se i a donar-li forces, a més de la seva família. Per tant, jo no he sentit cap línia d'amargura amb les paraules de Vidal, tot el contrari, no té més que agrair. Objectivament, no està per jugar al màxim nivell i en una temporada on el Barça ha pecat d'això, doncs no se li renova el contracte. Com a futbolista, doncs que fa 3 anys que va deixar de ser futbolista. Vull dir, siguem sincers, i jo me l'estimo molt, eh? Sóc el soci 20.000 del Barça, vull dir que vaig cada diumenge. No entenc les crítiques, però com que venen de fora, doncs són les que s'han d'aguantar.
Escolta, i veus bé algunes fonts apuntant referent a Neymar, canviant de tema. Ara ens posarem amb els temes d'actualitat del dia. Bueno, això també és actualitat, Eulogi.
Bueno, és una incògnita, Neymar.
Han intentat, però algunes fonts asseguren que el Barça veu amb els ulls aquests pentinats que porta, que intentaria, no sé, que mai millor dit, li han picat la cresta, li han dit que es tallés aquesta melena que porta de...
És una... A veure, tot això és esport i es tracta d'esportistes, el que han de fer és jugar a futbol, vagin de blanc, de negre o de blaugrana, no? Llavors, a partir d'aquí, com els brasilenys, pel seu caràcter, són de cicle curt, habitualment, de seguida busquen sortir perquè els mànagers tinguin comissions i tal. Per tant, és una incògnita, pot tenir 2 o 3 anys molt bons. Jo dubto que sigui un jugador de llarg recorregut, com és Messi, comparat amb Ronaldinho, però pot donar un parell d'anys molt bons al Barça, no confio en gaire més, sincerament. Tot sigui que s'ho pensi i pensin en la carrera esportiva més que en una altra cosa, que normalment els brasilenys estadísticament no ho fan.
Eulogi, anem cap al Principat d'Andorra, no? Perquè sí. La Carme Bonet ens proposarà tot seguit una iniciativa que et veig
tot
a tu
això
animat,
jo m'apunto, eh? Jo m'apunto.
Vinga, els expliquem als ullets, perquè el Mercat Medieval dels Canonges de la Seu d'Urgell ofereix un sopar medieval interactiu i participa també en el rodatge de Robin Hood, que se celebrarà el segon cap de setmana de juny. Des de Ràdio Principat ens en dona més detalls. Carme Bonet, Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa el programa de la 12a edició del Mercat Medieval dels Canonges de la Seu d'Urgell, que se celebrarà el proper cap de setmana, dissabte i diumenge 8 i 9 de juny, amb un centenar de parades. Enguany, en lloc de celebrar-se el primer cap de setmana de juny, com és ja tradicional, s'ha passat al segon per no coincidir amb la festivitat del Corpus. En la presentació, el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament urgellenc, Jordi Pallarés, explica les principals novetats d'aquesta edició.
Un sopar a l'Andria, un sopar disfressat, amb vestits d'època medieval. I això, com a administració, també ens fa molt contents perquè que s'hi posi els privats a fer coses, doncs, bueno, això dona solidesa al projecte del mercat. I l'altre és la presentació d'un arròs a IGP d'Isola de l'Escala, són uns italians que tenim molt bona relació, i també portaran uns cuiners amb els quals desenvoluparan l'arròs, un risotto que fan ells en els restaurants que els han triat.
També s'hi potencien les activitats infantils amb diversos tallers de ceràmica, cistelleria i maquillatge amb Carme Invernón i Leonor Jiménez. L'Espai Medievalia, amb jocs gegants a la plaça dels Oms, així com 2 campaments medievals al Parc del Cadí, amb Gog i Magog i 2 gincames i diverses manualitats organitzades per l'Associació Cavallista.
Gràcies, Carme. Anem al temps.
Bracafé els ofereix el temps.
Temps avui força inestable, sobretot al Pirineu, Girona i al prelitoral. La calor s'ha mantingut a ratlla. Hi ha hagut fortes ventades, però al Pirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre. El cap de setmana serà similar. Començarà marcat pel vent i per les precipitacions al vessant nord del Pirineu. Tot i això, hi haurà menys núvols, que encara no caran, però de fer net del tot continuarà sense fer massa calor. Però sí que el cap de setmana les temperatures seran una mica més altes que les d'avui.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest dilluns, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. Analitzarem la reforma educativa del govern espanyol amb María José García Cuevas, portaveu d'Educació del PP. Es quedarà a la tertúlia amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. A les 9 parlarem de Bambini in Missione di Pace, una trobada de nens i nenes que es farà a Barcelona al juliol de la mà d'una entitat italiana promotora de pelegrinatges amb malalts a santuaris. També tindrem el comentari de Josep Miró i l'espai social Món sense fronteres amb Àngel Miret. Tot això i més aquest dilluns de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
7:48 minuts, compartim les notícies avui amb Eulogi Broto, anava a dir amb Luis de Guindos ja, Eulogi, estic obsessionada amb aquestes declaracions. No, el tenim a Sitges, el ministre, però tot i així, nosaltres ja el convidarem un altre dia, preferim tenir Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCEP. Ens hi posem, Eulogi?
Sí, posem.
Doncs ara repassarem aquestes declaracions que ha fet el ministre de Guindos en aquesta segona jornada avui del cercle de les jornades del Cercle d'Economia que s'estan portant a terme aquests dies a Sitges. Però comencem amb una de les notícies del dia, perquè segurament doncs, hi haurà molts oients que estaran interessats en aquesta notícia, perquè la Fiscalia Anticorrupció considera que la venda de participacions preferents per part de Bankia no són delicte i, en conseqüència, no pensa demanar cap investigació.
La Fiscalia considera que la comercialització de preferents de l'entitat no va constituir delicte, ja que hi va haver intenció, en cap moment ja no hi va haver intenció, volíem dir, d'enganyar ni tampoc un pla dissenyat i preconcebut per alterar el preu d'aquests títols. L'opinió de la Fiscalia val també per les entitats que es van fusionar per formar Bankia, com per exemple Caixa Laietana i Caja Madrid. Segons l'informe del Ministeri Públic, les preferents no es poden considerar un producte fraudulent en si mateix i, a més, a la data de la seva comercialització, estava autoritzat i regulat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Tot i això, avui hem sabut que dues decisions judicials obliguen Nova Caixa Galícia i el BBVA a tornar els diners que van col·locar en participacions preferents. Ho han de fer amb més interessos.
Doncs atenció, perquè en el cas de Nova Caixa Galícia es tracta d'una sentència amb una xifra rècord, gairebé 550.000 euros. El jutjat de la Corunya considera que el banc no va donar prou informació al comprador, sinó que va basar la contractació en una relació de confiança amb l'entitat. De la seva banda, el cas del BBVA fa anys que dura, ha arribat al Tribunal Constitucional quan ha dictat que el banc ha de tornar 291.000 euros més als interessos per haver col·locat unes participacions preferents del banc Lehman Brothers l'any 2009. Els magistrats consideren que el BBVA no va actuar de bona fe.
Eulogi.
Bueno, no és sorprenent. Vull dir, no, una cosa no treu l'altra. Que no es considera delicte com a la seva globalitat no vol dir que la gent no tingui dret a reclamar i que civilment es aconsegueixen sentències com l'exemple de les dues últimes que heu esmentat si els ciutadans reclamen, no? Tenint en compte que la cúpula de Bankia té un color polític molt concret, és normal que la Fiscalia no vulgui tocar aquest color polític que forma part del govern que designa la pròpia Fiscalia. Per tant, probablement, certament, no va haver un pla predissenyat, per tant, delictiu. Cosa que no treu que els contractes sí que fossin fraudulents, no delictius, i que, per tant, s'ha de respondre i s'ha de pagar als ciutadans que ho reclamin. Jo el que he de fer des d'aquí és animar la gent a que reclami, perquè la veritat és que la majoria dels tribunals estan donant els fallos a favor dels ciutadans. Sobretot la gent gran, vull dir, les que poden acreditar que en la seva situació vital a 10 anys vista no estava a tenir uns estalvis immobilitzats de 50, 30 mil, 20 mil euros que fossin, perquè la seva esperança de vida estadísticament supera la mitja del país, tots aquests s'estan guanyant tots, per tant, bueno, la gent que estigui tranquil·la i que el fet de que no sigui delicte no vol dir que no es pugui reclamar i que tornin els diners.
Ministre de Guindos ha afirmat avui que d'aquí un any ja es parlarà de recuperació i creació de llocs de treball.
Bueno, tant de bo tingui una boleta màgica. Jo el que es veu al carrer és que el crèdit no flueix i mentre no flueixi el crèdit les empreses estan molt tocades. Jo al despatx cada dia veig més que les empreses que han aguantat fins ara mateix estan tenint problemes de plantejar-se tancaments en un moment que dius lo pitjor ja ha passat, no? Per tant, en microeconomia això no es veu i en macroeconomia el que sí que es veu és que, home, no hi ha tanta pressió sobre l'estat espanyol ni la deuta pública, però això no fa que es creïn llocs de feina i que això arribi a la població. S'ha d'intentar obligar o facilitar d'alguna manera als bancs que aquest rescat que han tingut arribi al carrer, que el crèdit flueixi, perquè hi ha molta gent molt frustrada, tenim bones empreses que no tenen finançament i que no poden aportar riquesa perquè no els hi permeten.
Enllaçat amb aquest tema, recepta del Banc d'Espanya seria eliminar o proposar doncs, que s'eliminés el salari mínim interprofessional per contractacions amb un sou inferior. Com ho veuries?
Home, és molt baix, el salari mínim interprofessional. Vull dir, per sota d'això, un treballador no pot viure, sincerament. Vull dir, i aquestes solucions que busquen eliminar grans quantitats de població per la banda baixa les trobo absurdes, perquè si en comptes de cobrar 640 euros doncs comencen a pagar 580, no són aquests 60 euros que salven una empresa, i sí que això pot perjudicar a molta gent que aquests 60 euros els hi puguin treure de pagar la factura de la llum o no. Per tant, aquestes solucions que sempre busquen la massa de la classe mitja-baixa, soc molt escèptic. Vull dir, hi ha subvencions al Congrés de 2 milions d'euros per comprar begudes que simbòlicament sembla que seria una recomanació a tallar abans que canviar el salari mínim, que és el més baix d'Europa, amb diferència, d'entre els països comparables amb Espanya. Parlem de França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, no ens comparem, evidentment, amb Bulgària o Polònia, a no ser que considerem que Espanya és un nivell de potència europea d'aquest.
Banc d'Espanya també ha aconsellat que, bueno, ha afirmat que com abans entri en vigor retardar l'edat de jubilació als 67 anys, millor.
Bueno, això sí, això té una certa lògica. Vull dir, l'esperança de vida s'ha allargat molt en els últims 20 anys, la despesa pública també de crònics, per dir-ho així, de la gent d'una certa edat, i per tant les prestacions públiques, que no vol dir tu et pots jubilar quan vulguis, tu pots deixar treballar quan vulguis, ningú t'obliga. El problema quan parlem de jubilació és que la gent vol que l'Estat li pagui una pensió de jubilació. Llavors, que l'Estat no pot assumir això també per un boom demogràfic que hi ha hagut en els últims anys, doncs és normal, això sí, té una objectivitat estadística i numerològica i, per tant, doncs que ens toqui treballar una mica més per cotitzar una mica més, que aquest és el sentit, perquè després poder cobrar una pensió una mica més té lògica. Jo no ho veig tan greu quan avui en dia, als 65 anys, la gent està perfectament. Simplement aquestes normes s'han d'anar matitzades. No és el mateix un periodista, un professor d'universitat, o un advocat, que un pescador o un miner. Per tant, amb els seus matisos sectorials, no em sembla estrany.
La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, veu falta de respecte en els xiulets als prínceps d'Astúries a Barcelona. Uns xiulets que van ressonar allí tant dins com fora del Liceu. Com ho veus tu, això, Eulogi?
Mentre els xiulets els facin els ciutadans... És a dir, quan parlem de falta de respecte institucional, estem parlant d'institucions. Si jo hagués vist el president del Parlament, el president de la Generalitat, xiulant com a president de la Generalitat perquè està convocant un referèndum, per dir, ho trobaria correcte. Escolta, respecte institucional mutu. Però mentre els que xiulen, perquè jo em va fer gràcia, no ho sabia, vaig veure les imatges al telediari, sigui la gent que està a un teatre... Pues això és llibertat d'expressió i és la base de la democràcia. Escolta'm, i si jo vaig a classe i no li agrado als meus alumnes i protesten perquè les meves classes no són de qualitat, tenen tot el dret a dir-ho. Pues si un senyor que està veient una òpera o un teatre o un partit de futbol, etc., vol deslligar certes coses i manifestar una opinió, pues té tot el dret, és la base de la democràcia. I recordem que la sobirania popular és la base de la monarquia parlamentària d'aquest país. Per tant, si en algun moment en aquest país la societat digués que no volen més monarquia, doncs tenen tot el dret a sol·licitar el canvi de la Constitució en aquest sentit. Ara no estem parlant d'altres coses, sinó de la figura de la monarquia. En un context dels últims 3 anys on la monarquia està més que tocada en la seva credibilitat, doncs és normal que els ciutadans, en un moment de crisi de tanta pressió, es puguin desfogar xiulant a l'hereu a la corona. No ho veig de cap mena de gravetat i bueno, ho trobo perfectament defensable des d'un punt de vista democràtic, sempre i quan, insisteixo, siguin els ciutadans, que no sigui una campanya orquestada per alguna institució, que llavors sí que seria una altra cosa i seria molt condemnable, perquè el mateix respecte que es demana des de qualsevol institució el mereix també la monarquia.
Eulogi, retornem amb aquestes jornades al Cercle d'Economia que estan portant a terme aquests dies a Sitges. Demà es clausurarà aquestes jornades amb la participació del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Avui, en declaracions a Catalunya Ràdio, hem pogut escoltar Josep Piqué, president del Cercle d'Economia. Ell assegurava que sembla que hi hagi més marge de diàleg entre govern espanyol i govern català. Com ho veus tu així? Després d'unes declaracions, ahir també escoltàvem el president Mas, que assegurava doncs, que cada dia s'està desmembrant més l'autogovern català i s'està recentralitzant.
Hi ha una condemna a entendre'ns. Vull dir, no és concebible en el marc actual aquest enfrontament constant per molts rèdits electoral que porti a les dues parts. En una situació de crisi com la que hi ha, és necessari que l'economia funcioni i que, per tant, hi hagi un diàleg, ens agradi o no a qualsevol de les dues parts. El marc vigent és el que és i dintre d'aquest marc les coses s'han de caminar. I no pot ser el bloqueig econòmic que pot haver mútuament. Per tant, sí, fa falta un diàleg i que també els ciutadans vegin que les institucions treballen i treballen en una línia de solucionar els problemes. Ara, realment, de vegades sembla que cadascú pensa només en la seva cadira, que d'un dèficit aprovat de 33.000 milions només es deixin 2.000 per les autonomies i 31.000 pel govern central. Clar, és com allò de dir, és que aquí no hi ha voluntat de diàleg, que és una imposició unilateral que no quadra amb aquesta necessitat d'entendre que és necessari, no només per Catalunya, per totes les comunitats. És a dir, el govern central no pot continuar actuant de la forma que ho està fent unilateralment, perquè no és bo per l'economia del país, tampoc.
Hola, Gibroto. Jurista i professor
de l'ISPRE. Ràpid passen últimament els programes.
Moltes gràcies per haver compartit les notícies del 2 de 8. Gràcies, Víctor.
Bon cap de setmana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Nosaltres deixem aquí. Que passeu molt bon cap de setmana.
Bona nit.